a les pilotes com si fossin massais, amb les mans tocant-se els genolls i mig metro cap dalt, però això no passa mai. Els porters d'aquí dos dies hauran de sortir sense mans i traure la pilota de cap als corners. Vull dir, és una cosa que no es pot entendre. És veritat que, a més, ahir va coincidir que va ser una jugada que va tenir conseqüència immediata, perquè abans de la revisió ja va haver un altre penal, aquest indiscutible, a l'àrea del Sevilla. Quan va el Benzema a treure el penal, se li tan son pa, jo li diu, no, el penalti sí, però és en l'altre lado. Escolta'm, és una conya.
Benzema iba por el hat-trick, se quedó cero.
Sí, sí, sí. És una conya, però vaja, em sembla essencial una dada que ha apuntat el Joanjo, que portem dies dient que ho guanyarà la Lliga, que la deixarà de guanyar. Podria canviar a veure qui perdrà la Lliga, perquè queden tres jornades, però l'esprint final fa tres més que dure. I efectivament, dels quatre equips que han pogut ser campió, inclòs el Sevilla, de nou punts, el Sevilla n'ha fet quatre, l'Atlético n'ha fet quatre, el Barça n'ha fet quatre i el Madrid n'ha fet cinc. És a dir, exceptuant el Madrid, tots han perdut més del que han guanyat en tres partits. Per tant, encara pot passar de tot. Que, per una altra part, parlé de la poca fiabilitat i de la poca solvència dels aspirants.
Són les 11 minuts. Vols dir alguna cosa, Eduard de Batlle?
Que si tu mires des de fora i no ets aficionat de cap dels tres primers equips, Barça, Madrid i Atlètic de Madrid, i no estàs tan acostumat a estàndards alts, perquè si tu ets aficionat d'un dels tres equips penses que malament ho estan fent, que estan fent una cursa de tortugues, aviam qui perd la Lliga. Si no ets aficionat de cap dels tres, a mi em resulta una Lliga divertida. Divertida per emocionant, al final. I que està sent tan boja la Lliga que jo no m'atreviria a dir fins al minut 85 de la jornada 38 que pot estar decidida. Per què? Per mi el partit de dimecres de demà passat de l'Atlètic de Madrid a casa amb la Reial Societat és perillosíssim per l'Atlètic de Madrid. Estic gairebé convençut, potser m'equivoco, que el Madrid no guanyarà els tres partits i el Barça, sobre el paper, té el calendari més còmode. Però vés a saber si és capaç també de guanyar, per exemple, demà al camp del Llevant. Jo crec que et diria que les probabilitats d'èxit d'aixecar la Lliga estan gairebé al 33% entre els tres. L'Atlètic de Madrid té un lleuger avantatge, evidentment, però compta amb el partit de dimecres.
Deixa'm dir que la UEFA acaba de dir que està estudiant la possibilitat de passar la final de la Champions a Wembley.
Sí, ja ho van demanar els inglesos.
I jo crec que acabarà sent. Jo crec que pot ser que acabi sent, perquè és clar, el tema pandèmic aquí...
Seria el més coherent, sí.
Correcte.
De totes formes, aquestes coses, per a mi, tienen que estar previstes mucho antes. Sinceramente, esto, la pandèmia... Se toman decisiones muy rápidas, se justifican por la pandemia. No sé ahora mismo cuál es el estado de Turquía con el tema de la pandemia, pero yo creo que ahí lo que influye fundamentalmente es que lo juegan dos equipos ingleses. Claro. Que lo juegan dos equipos ingleses ahora mismo en la situación en la que ha quedado el conflicto UEFA con la Superliga y digamos que este... Y yo estoy a favor de... Bueno, estoy a favor de la UEFA. Me parece que se están pasando... el Madrid, el Barça y la Juve, como se pasaron los otros nueve, pero claro, este también es el regalo que le hace la UEFA al fútbol inglés después de lo que ha ocurrido.
Deixa'm parlar abans de parlar de l'Espanyol, perquè hi ha algun oient que ens diu, és que no comenceu parlant del futbol femení de la Lliga. Jo tinc una doble... Tinc un, ara em poden dinamitar i m'és igual, perquè com que normalment dic el que penso, ho vull dir. A mi la Lliga de Futbol Femení en aquests moments no té res a veure amb aquell postureig mediàtic que vam fer tots respecte a la sortida en tromba del futbol femení a la Lliga. A mi la Champions m'interessa. Vaig veure l'altre partit de l'altre dia i veuré. Però perquè una competició sigui interessant ha d'haver-hi competència. Competència. I en el cas del futbol femení no hi ha competència. És a dir, a mi la Champions m'interessa perquè dic, hòstia, quines semifinals, quin arbitratge, quin desastre, és a dir, allò de que passa a tots els esports, siguin masculins o femenins, que és la competència bèstia. És evident que hem de parlar-ne, només faltaria. Però que no perquè el simple fet se n'hagi de parlar des del punt de vista de que no hi ha competitivitat. És a dir, ahir el Barça ha guanyat a quants punts de diferència del...
A tots, perquè encara li falten 8 partits per jugar.
Ha guanyat tots els partits.
Ha guanyat tots els partits, però
jo lo veo d'altra manera.
Escolta'm una cosa, jo recordo que quan el Madrid va crear una secció de futbol, bueno, va comprar un equip.
Bueno, va dir portades.
Va haver una portada que va dir, que deia el futbol entra en otra dimensió.
Sí, ja.
Tota la portada. Sí. Bé, amb aquest futbol d'altra dimensió, la superioritat del Barça és incontestable i
este any.
Este any.
Ah. Aquest any, clar, però és que perquè n'hi ha... Okay. Clar.
Ha habido temporades on l'Atlético de Madrid l'ha ganat, però jo quiero decir una cosa. Esto se ha construido sobre una base. Hace 15 años no existía nada, absolutamente nada. Y hay una serie de clubes, de equipos, con menos posibilidades que el Barça, y el Barça incluido estuvo en esta historia, cosa que el Madrid no, que hicieron un esfuerzo social por incluir a la mujer en el deporte. Y eso es muy importante. Y esta liga que ha crecido, como creció la liga de fútbol, hay que recordar que la primera liga de fútbol la jugó el Arenas de Guecho y el Real Unión de Irún, y el Racing de Santander, que está en segunda B, o en tercera ya. Y dices, bueno, esto no tiene ningún valor, es que simplemente porque un club tenga más presupuesto que otro y puede invertir en jugadores holandeses y tal, y su objetivo... Eso no tiene, vamos a desplazarles, es decir, toda esa gente que ha contribuido a que el fútbol femenino sea lo que es ahora en España, lo que sea, les vamos a quitar del medio porque llega la hora de que el Barça y el Real Madrid, que no dudes que en 2 o 3 años tendrá un equipo como el del Barça, estarán disputando. Entonces yo creo que hay factores que exceden lo económico y lo competitivo, porque igual a ti como hincha del Barça te interesa mucho que juegue contra el Paris Saint Germain o contra el Manchester City o contra el Chelsea. Però al resto le interessa haver partits de futbol.
És que hi ha una Superliga Europea femenina, perquè ens entenguem, perquè la Lliga Domèstica no interessa. I menys que interessarà d'aquí...
Jo crec...
Digues, Joanjo.
No, jo crec que hi ha un trànsit entre l'amateurisme i la professionalització en el futbol femení, i estem en aquest procés, i el Barça... la Lliga és asimètrica, però perquè el Barça ha fet l'aposta més forta. I jo crec que el que han de perseguir els seus, la resta d'equips i clubs femenins és aquesta aposta per la professionalització, i això equipararà les forces. El que no podem és treure-li mèrits al Barça perquè ha fet l'aposta més forta, sinó que el que han de fer els altres clubs és seguir el Barça.
I què fem entonces con el balonmano? I què fem con tots els deportes on el Barça gana perquè té més pressupost?
No, home, perquè l'handbol va ser un esport molt castigat per la crisi, perquè estava molt...
I el futbol femenino també?
Em deixes parlar, sisplau, és que si no això és molt difícil. Perdó. Era l'esport de l'handbol, per exemple, és un exemple molt clar. Perd les transmissions televisives, perd el suport dels patrocinis perquè la crisi els afecta més, perquè no són empreses grans, i allò queda totalment absolutament abandonat, sobretot a nivell espanyol. Bé, hi ha moltes opcions de donar suport als equips, als clubs, etc. Siguin femenins, siguin handbol, siguin esports minoritaris, i és demanar que la gent s'impliqui més, les institucions, etc, perquè és obvi que no podem dir que la culpa la tingui el Barça per haver fet l'aposta forta a favor del futbol femení. La visibilitat que té ara mateix el futbol femení gràcies al Barça és molt evident. Això no és un defecte. El defecte o el problema és d'altres clubs. No parlem de ciutats petites tampoc, és que a vegades parlem com si fossin, pobles de 2.000 habitants. Aviam si no poden fer equips forts d'handbol o de futbol femení ciutats com les que mencionava ara el Santi. Estem parlant de... Bueno, Bilbao té una tradició en futbol femení que comença molt abans que la del Barça, però és que el Santander és una ciutat gran, Saragossa és una ciutat gran, Sevilla és una ciutat gran, però no és que siguin pobles de quatre habitants.
Però és que el problema no és de les ciutats, és que aquí, digamos que hi ha ara necessitats socials que exceden a apoyar a los equipos, porque es así, a los clubes de lo que sea. Y entonces me parece que no tiene mucho sentido que en un terreno de la máxima profesionalidad, digamos, el Barça tiene mucha pasta, los demás no, que les ayuden las diputaciones, los ayuntamientos.
Son 3 milions d'euros a l'any de patrocini, 3 milions d'euros, no estem parlant d'una fortuna. Les jugadores no cobren com els jugadors. La millor pagada, i jo crec que molt merescudament, són 200.000 euros a l'any, crec recordar.
Las mejores jugadoras del Athletic, una en el Paris Saint-Germain, Paredes, dos en el Real Madrid, Oroz, es que es así. Pero no despreciemos a toda esa gente que está sacando jugadores constantemente.
Es que no estic despreciant en absolut. No sé si se m'ha entès, però bueno, és igual.
Són les 11:10. D'aquí uns moments continuem parlant, i en aquest cas de l'ascens de l'Espanyol a la primera.
Visitar pobles històrics, explorar una muntanya, passejar per la vora del mar, descobrir un parc natural, fer una excursió pel bosc, anar a una casa rural, seguir gaudint del que més ens agrada i preservar la nostra salut. Aquest és l'objectiu del nou impost al CO2, que servirà per promoure la mobilitat sostenible, fomentarà energies renovables i preservarà el nostre medi natural. Informa-te'n a impostco2.gencat.cat. Seguim gaudint. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya.
Sols no podem canviar el món. Amb tu podem arribar molt lluny. Tu també pots ser el protagonista de la transició energètica amb Fenie Energia, una companyia 100% d'aquí que t'ajuda a estalviar cada mes en les factures de la llum i del gas amb el teu propi expert en eficiència. Fenie Energia, l'energia que impulsa el teu entorn.
Amb Securitas Direct estaràs protegit també quan siguis dins de casa. Connecta l'alarma en mode nit i activa els sensors de portes i finestres. Estaràs protegit si algú intenta entrar-hi i alhora et podràs moure lliurement per l'interior de casa teva. Perquè quan confies en Securitas Direct, comptes amb la protecció total dins i fora de casa. Truca ara al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es. Securitas Direct, experts en seguretat.
RAC+1 Podcast. RAC+1 presenta Emprenedors, el podcast de startup amb Oriol Llop des de casa Seat, el nou punt de trobada per professionals i emprenedors al centre de Barcelona.
O canvies el món o el món et canvia tu. Aquesta és la nostra actitud de vida i per això aquesta nostra voluntat de sempre mirar endavant per fer possible que el somni de qualsevol emprenedor es pugui fer realitat.
Emprenedors.
Cada setmana dos emprenedors presentaran els seus projectes en el podcast i una vegada coneguts preguntarem en quin dels dos projectes invertiríeu més diners o potser ens distribuiríeu entre tots dos.
Si voleu assistir-hi i participar-hi, apunteu-vos-hi a www.casa.ca. Emprenedors, el podcast de les empreses emergents cada dilluns a RAC+1 amb Oriol Llop des de casa Seat. Un podcast amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei de banca especialitzada en startups, scale-ups i inversors per ajudar a construir el demà de les empreses innovadores.
Escolteu-ho a RAC1.cat i a l'app de
RAC+1.
Tots som
més.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
3:15, aquest cap de setmana una de les grans notícies al món de l'esport ha estat el retorn de l'Espanyol a primera divisió 304 dies després del seu descens al Camp Nou. El 8 de juliol de l'any passat, aquest dissabte, l'equip blanquiblau va aconseguir l'ascens directe empatant a 0 a la Romareda.
Mira el seu rellotge, el senyor Pulido. 46, xiula, final! Final, 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 final! L'Espanyol és de primera!
D'allà on no hauria de Valle d'haver marxat mai de la vida, perquè és que ha sigut un trànsit a la segona divisió. Bé, em anava a dir, no diria fàcil, perquè no hi ha res fàcil menys a segona, però sí que realment és allò que veies que això que acabaria com acabat.
Ha estat aixecar-se després de caure. L'any passat ho va ser molt malament, la temporada passada va ser nefasta en la planificació, en l'execució dels fitxatges, en les decisions amb els canvis a la banqueta, va haver-hi 4 entrenadors, i tenies l'obligació, amb el haver perdut la categoria després de 27 anys, t'ha convertit en, de llarg, l'equip més ric i més potent de segona divisió. Això, evidentment, és un avantatge, que també tenia un Carmel enverinat, que era que eres el rival a batre. L'Espanyol ho ha patit fins, jo crec que el... fa un parell de mesos. Durant el 75-80% de la temporada l'Espanyol ha tingut dificultats, s'ha imposat en molts partits per la inèrcia de la qualitat, malgrat haver fitxat pel meu gust un gran entrenador, a mida per la feina que s'havia de fer, que era deixar-se d'històries, de som l'equip més ric, amb els millors jugadors, posar-se al mono de treball. Això ho ha fet l'Espanyol. És veritat que no ha tingut brillantor en tota la temporada, faltaria més. És una categoria, i l'Espanyol ho ha comprovat aquest any, igual que ho comproven tots els equips, complicadíssima. Però malgrat això, ha estat sempre en els estàndards del que se li demanava a l'Espanyol. Ha estat de les 38 jornades que portem, em sembla que són 4 o 5 fora de la zona d'ascens directe, per tant, fora dels dos primers llocs. I el tram final, ja fa 2 mesos, després d'una mala ratxa de 3 empats consecutius, de veure tercer amb el líder a 5 punts, que era el Mallorca, ha enganxat una ratxa de, en els últims 9 partits n'ha guanyat 7 i ha atropellat els rivals. És el mèrit d'un cos tècnic i sobretot d'una plantilla en la seva base. La majoria de jugadors que van baixar fa 10 mesos al Camp Nou, que van fer la pèssima temporada passada i que aquest any han fet la feina i que poden estar satisfets.
Hola, Sergi Darder, bon dia.
Bon dia.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
Has descansat?
Bueno, sí. Tinc la garganta de cridar i de tot, que bueno, semblem una altra persona, però sí que és veritat que ja hem tingut temps de descansar.
Bueno, i amb criatures descansar deu ser més difícil, no, diríem?
Sí, està clar, sí.
T'has tret un pes de sobre?
Molt gran, molt gran. És veritat, ho hem parlat una mica els capitans, la gent que, bueno, que estàvem aquí l'any passat, que no ho hem disfrutat tant com un trofeu o com un ascens real, perquè per nosaltres era pràcticament una obligació, era un deure que teníem a fer. Evidentment s'ha celebrat, però més que celebració és el que has dit tu, és treure't un pes de sobre, de dir, bueno, feina feta, feina complida, objectiu complit, i bueno, l'espina que teníem una mica que ens van deixar l'any passat ja està treta.
Alliberament, no, diríem?
Sí, exactament. Ara mateix, si pesava 74 quilos, igual peso 60 quilos ara.
Perquè, clar, la sensació és que gairebé us obligava tothom a pujar des del dia 1. És a dir, no era un problema de baixar, sinó era un problema d'obligació de pujar.
No, exactament. No ens hem d'amagar la temporada passada. Va ser desastrosa en tots els àmbits. Quan tens 4 entrenadors, quan pràcticament ni un jugador està al seu nivell i baixa de segona amb 20 i tants punts, és, bueno, no, els fets parlen per si sols, va ser desastrós. I ja per temporada va ser molt dur, perquè veies pràcticament les mateixes cares i, bueno, l'arribada del nou entrenador va ser un aire molt fresc, perquè ell també venia, per molt que venia de baixar, venia també de pujar 3 o 4 equips abans i sabia el que es trobaria, i la veritat que ens va ajudar moltíssim i, bueno, per sort ha anat tot bé, però, bueno, ja et dic, més complicat del que la gent pot pensar que ha sigut.
A tu, personalment, la temporada ha sigut molt dura a nivell mental?
Sí, i tant, sobretot al principi. Al principi va ser molt dur, perquè vulguis o no, sempre tens, bueno, per molt que el club volia que jo quedés i jo volia quedar-me, sempre tens aquesta espina de dir, bueno, per contracte, per crítiques, per nivell de la temporada anterior, per tot en general, sempre dius, bueno, pues, igual la possibilitat de marxar sempre existeix, i estàs una mica com dient què passarà, és a dir, no saps mai què passarà amb la planificació d'una temporada, i és complicat superar tot el que va passar l'any passat. A sobre ja, bueno, em coneixeu una mica, que sóc una persona que ho viu tot molt, bueno, ho viu molt, i bueno, em va afectar moltíssim, i bueno, gràcies també a especialistes que estan disposats a ajudar-te, pues, ha sigut una temporada.
Mira, això que dius, recordo una entrevista que vam fer a l'Esportiu a finals d'any passat, que on tu parlaves, cites textualment, que eres un jugador a qui el cap i la qüestió psicològica van menjar el talent. Dius que vas buscar ajudes d'especialistes. A mi volia conversar amb en Sergi Darder precisament per això. La psicologia aplicada a l'esport des de fa molts anys que existeix. Molts anys vol dir dècades, i a l'esport professional molt. Però això d'un futbolista de primer nivell a Espanya que decideix donar el pas endavant i dir públicament que va al psicòleg, això és una cosa que fa uns anys era no mal vist, no, el següent. I ara no només passa, sinó que hi ha gent valenta que decideix explicar-ho. I a tu et va anar meravellosament bé.
Sí, jo ja, bueno, des de petit, la meva personalitat és la mateixa. Ja les persones creixen però no canvien, és difícil canviar. I jo he sigut una persona que sempre, pues, bueno, m'han afectat moltes coses en general, ja no només amb el futbol, sinó una mala decisió, moltes coses m'afecten. I sempre m'ho deien, vés-hi, que t'ajudin a valorar realment les coses importants i no donar importància a coses que realment no en tenen. I fins l'any passat que vaig dir, mira, vaig tocar fons, vaig dir, mira, si vull seguir sent futbolista, pues, necessito que m'ajudin, perquè si no al final el talent no pot sortir, mira. Vaig tenir la sort de poder trobar una persona que em va ajudar moltíssim, i en aquest sentit, per això et dic, ara mateix no és que estigui mal vist, sinó que per mi és, tot i que reconeixo que fa 10 mesos t'hagués dit mai aniré a un psicòleg, perquè era totalment reaci, ara mateix diria el 90% de persones hi deurien anar, perquè no necessita estar malament com per anar-hi tampoc.
Te'n recordes el primer dia que hi vas anar?
Sí, i tant, sempre ho recordaré, la primera sessió, bueno, faig també per videotrucada, amb el tema del Covid no es pot fer moltes coses, i nosaltres intentem evitar una mica el contacte, però sí, recordo pràcticament totes les sessions que he fet amb ell, i evidentment són, bueno, són coses que marquen i que evidentment ajuden pel futur.
En què t'ha ajudat?
Sobretot, amb el que t'he dit abans, amb entendre, amb permetre'm fallar, sobretot, i amb entendre que no tot en la vida és com tu vols. És a dir, jo volia aixecar-me, tenir la meva planificació feta, tenir la roba preparada el dia següent, tenir-ho tot controlat, i evidentment hi ha situacions de la vida que no es poden controlar, i no perquè passi una cosa que tu no estàs preparat perquè passi, té que ser dolenta, sinó superar-la i, bueno, a veure que, bueno, relativitzar moltes coses que jo donava molta importància que realment no en tenen.
Has canviat personalment també o no?
Bueno, he après a valorar coses, sobretot familiars també, que el fet que l'any passat, pues, si la meva dona no es va divorciar l'any passat, ja segurament ho has fet tota la vida amb ella. Per això dic que, bueno, s'aprenen de les coses, dels errors, i en aquest sentit, pues, content d'haver progressat en aquest sentit.
Encara hi vas?
El què, perdona?
Encara hi vas?
Sí, i tant. Sí. Sí,
ho has recomanat ara, ja, el vestidor, a molts del vestidor, en moments puntuals, ho has recomanat?
Sí, de fet, hi ha gent que no ho dirà, però no sóc l'únic que s'ha posat en mans d'aquestes coses. Jo sóc una persona que no em costa res reconèixer les coses, ni quan jugo bé ni quan jugo malament. Sóc el primer que dic les coses. Sóc una persona que m'agrada parlar de tots els temes en general i en aquest sentit no he tingut problema en reconèixer-ho públicament, però hi ha més jugadors també que s'han posat en mans d'especialistes, sobretot perquè els ajudin, perquè ja et dic, la gent pot pensar que el futbolista, pues sí, és veritat que tenim uns salaris més alts de l'habitual, que tenim una vida, pues tampoc treballem 10 hores cada dia, però que la pressió mediàtica és molt gran i si realment ho vius és molt dur. Per això dic que evidentment no són persones que vivim de puta mare, que sí que ho fem, però que l'any passat va ser una temporada també que vam sofrir moltíssim.
Home, i difícil, molt difícil psicològicament de suportar una temporada com l'anterior, perquè davant de la responsabilitat que hi ha el pes que et cau al damunt de ser un dels responsables de que l'equip baixi segona, i això mentalment deu ser molt difícil de poder suportar.
No, està clar, per això dic. Van ser moltes situacions. Sobre la temporada es va fer molt llarga. Si una temporada dura 10 mesos, la temporada passada amb el tema Coita dura 14 mesos pràcticament, que si públic, que si no públic. Una temporada molt atípica i, clar, entre tot en general va ser molt dur psicològicament.
En la part psicològica he tingut també molt a veure l'entrenador actual, el Vicente Moreno, no?
Sí, és que és pràcticament per mi la gran diferència que ha tingut és que el primer dia jo diria, inclús diria que ho va fer públic ell, va trobar-se un equip mort, per dir-ho d'una manera, i en dos dies pràcticament va canviar l'equip. Evidentment hi havia alguns que encara estaven més afectats que altres, a mi em va costar, pues, segurament uns mesos, no uns dies, però bueno, també l'arribada dels nous jugadors ens han donat moltíssim. Després ja sabem que és l'Espanyol, la cantera, els nens que pugen, que et donen, vamos, dius, hòstia, que em fotrà el lloc aquí, un nen de 17 anys que puja i et fot el lloc, perquè ho viuen, perquè la cantera d'Espanyol és, jo diria que és diferent, perquè tothom està preparat amb un sentiment que puja des de baix, i et veus que dius, hòstia, no puc fallar en aquests jugadors, sóc una persona de cantera i tinc que ser un exemple, i no pot ser que el mirall on puguin estar mirant-se, o els capitans, o la gent que porta molts anys de primera, siguin gent, bueno, pues, destrossada, destruïda, i bueno, en aquest sentit, t'autoobligues tu mateix a, bueno, a estar bé, o almenys fingir que estàs bé, perquè tot el que ve de baix també et vegi bé.
Segueixes la temporada que ve, Sergi?
Tinc contracte i a mi m'agradaria. Després ja sabem com funciona el món del futbol. Igual demà l'Espanyol em vol vendre, igual demà arriba una oferta que no puc dir que no, però no, jo diria que el 99 per no dir 100%, sí.
Vols?
Sí, i tant.
Jo no, ho dic perquè vull saber què pugui passar. És a dir, que vingui aquí un nou equip amb una clàusula, perquè estem en èpoques que amb el tema Covid i el que ha significat econòmicament pels clubs la pandèmia, no sé si estan per haver-hi grans traspassos aquesta temporada.
No, està clar, jo sempre ho he dit, a mi m'agrada. Millor que aquí no estaré cap lloc, això ho tinc clar. Després, evidentment, pues, el futbol no saps mai on acabaràs, però ja et dic, estic molt content aquí i tant de bo pugui seguir.
A més, se li ha d'explicar a la gent, perquè ell no ho dirà, que a l'Espanyol se li va juntar el descens amb la pandèmia i que va haver-hi jugadors importants que van baixar-se el sou. I un d'ells és Sergi Darder. I de la temporada que ve, què n'esperes, Sergi?
Bueno, sobretot, aprendre els errors. Jo diria que és important. El primer error que va passar, bueno, va ser la marxa d'un entrenador quan vam entrar a Europa i després ja canviem d'entrenador. Jo crec que aquesta temporada, si no m'equivoco, igual l'estil liant, seguirà l'entrenador. Així que, en aquest sentit, jo crec que ja és una passa endavant d'aprendre. En aquest sentit, jo crec que el bloc està molt fet, la base està molt feta, l'idea és molt clara. Jo crec que l'equip, recordo el mes, no sé si era el febrer, que tothom ens donava per morts, que la gent parlava, bueno, a veure si ens fiquem al playoff. Era quan millor jugàvem i quan pitjor estaven els resultats. Per això, amb això que vull dir, que l'equip ha acabat molt millor del que va començar. La primera volta vam fer, no sé si 50 punts pràcticament, i les sensacions eren bones, però guanyàvem més per talent molts cops, que no tant per dir, hòstia, tenim uns conceptes espectaculars, i jo crec que la progressió de l'equip, per molt que algun partit evidentment és complicat i per molt que no sempre és fàcil, l'equip ha acabat a un nivell bestialment superior al que va començar, per molt que els resultats inclús a vegades siguin pitjors.
Jo, perdona, li volia preguntar sobre dos rumors que corren, a veure si els pots confirmar o desmentir. El primer, és veritat que el dissabte a la nit a l'hotel de concentració de Saragossa, després d'aconseguir l'ascens, va haver de venir la policia?
No.
Ah, val, val. És que corria el rumor... Vull dir, perquè la celebració va estar bé, no?
No, que jo sàpiga, no. Vale. Que sàpiga, al final vam tenir una sala, al final l'hotel té uns requeriments com per que no es deixaven més allà de, bueno, ni alcohol a partir d'una hora, ni sales junts pel tema de la pandèmia.
I no fèieu molt xivarri, tampoc.
No hi havia toque de queda, després, pues mira, surts una mica al carrer a veure què hi ha, però no bueno, ja saps, al final està tot tancat i no pots fer gran cosa.
I després, a la celebració d'ahir, amb la gent, Kei Dibare, és un futbolista albanès que l'Espanyol ha fitxat aquest any del Màlaga i que ha estat titular pràcticament indiscutible al costat del Sergi, el doble pivot. És el millor futbolista celebrant que has vist tu mai a la vida?
Pues jo diria que sí,
Explica'ns això, què passa?
Va pujar una paret que gairebé l'home gairebé cau d'alta a baix. Està boig, no, Sergi?
Sí, però hi ha jugadors que, bueno, ja sabem els efectes secundaris de l'alcohol. Algun cop et porten unes coses que hi ha jugadors que ho fan, però és que ell no beu alcohol.
Ostres!
Com pot ser que faci aquestes coses? A mi no se me'n passaria pel cap, però bueno, és un crac, tant dintre com fora. La veritat és que ha creat un ambient espectacular i dintre del camp, pues, no cal dir-ho.
Moltes felicitats, Sergi. Ens veiem a primera.
Moltes gràcies.
Sergi Darder, avui aquí al Manarra. 4 minuts per arribar a 11:45. Avui amb Sergi Darder, felicitat també a l'Espanyol pel seu ascens a primera divisió. En fi, ho deixem aquí, bueno, anirem parlant aquesta setmana, ja us ho dic ara.
Aquesta setmana ja
restarà. Sí, a bones hores, a les 10 de la nit, que són molt bones hores. Demà al Barça, dimecres l'Atlètic de Madrid, dijous al Madrid a les 10 de la nit. Bueno, com el toque de queda, farem un toque de queda. En fi, gràcies, Segurola, gràcies, Rico, gràcies, Avall, gràcies, Pallàs. Fins la setmana que ve. 3:02, un segon. Sopa de cabra, d'aquí uns moments aquí al Món RAC1.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Saber que siguis on siguis, amb Movistar Prosegur Alarmes comptes amb una seguretat total. Assistència immediata, avís a la policia 24 hores, sense quota d'alta. Contracta-la fins al 29 de maig, per només 29,90 euros al mes, IVA inclòs durant 10 mesos. Preu després de promoció, 45 euros al mes. Truca ja al 900-200-730, DGP 4124.
Neix Bonpreu Esclat Energia. Amb energia per fer créixer els nostres somnis. Per defensar la llibertat. Per tenir cura de la nostra natura, per dir-ho tot clar i català, som una gran terra. Dediquem-hi la nostra energia perquè encara sigui més gran. Bonpreu Esclat Energia, l'energia de Catalunya.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Guaita, finalment els veïns han decidit posar-se una alarma. Que ràpid! Si em van preguntar ahir per la meva. Ja sabia jo que quan truquessin a Securitas Direct se la instal·larien al moment. Si és que quan es tracta de seguretat s'ha de comptar amb professionals.
Confia en Securitas Direct. Davant d'un intent de robatori o d'ocupació podem verificar la intrusió i avisar la policia en segons. Securitas Direct. Experts en seguretat. Truca'ns al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Et presentem la tarifa justa, la tarifa plana d'Ola Luz, que aprèn com vius i calcula la millor quota només per tu, perquè visquis com penses i paguis sempre el mateix, i perquè a Ola Luz pensem en persones i no en quilowatts. Si aquesta és també la teva revolució, truca'ns al 967 0707 o entra a olaluz.com.
RAC1 presenta dilluns 10 de maig a partir de 8:45 del vespre el 9C amb Agnès Marquès en directe des del Tapa Tapa Restaurant del Centre Comercial Maremàgnum de Barcelona. L'anàlisi de l'actualitat i la tertúlia seguint de prop la reobertura dels restaurants a l'hora de sopar després de mesos sense fer-ho a causa de la pandèmia. Dilluns 10 de maig, especial 9C amb Agnès Marquès en directe des del Centre Comercial Maremàgnum. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Vols renovar la cuina, vaixella, coberteria o cristalleria del teu restaurant?
Fes-ho a Casa Gai.
Aprofita ara el nostre outlet
o lloga material per qualsevol esdeveniment.
Som a Roger de Llúria 12, al costat de Plaça Urquinaona i a casagai.com.
Casa Gai, des de 1860, la innovació d'avui amb la tradició de sempre. Destruïm tot. Femarec, especialistes en la destrucció confidencial de documentació des de 25 cèntims al quilo. Un servei homologat amb 30 anys d'experiència que certifica el compliment de la llei de protecció de dades amb la màxima seguretat. Femarec, destruint les vostres dades, construïm el futur de 140 persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever. Femarec.cat.
Busques els mobles dels teus somnis?
Art Mòdul.
Una empresa que fabriqui mobles a preus competitius i de qualitat?
Art Mòdul.
Hi trobaràs mobles fantàstics i a preus de fàbrica. Som fabricants i adapten el mobiliari a les teves necessitats, sempre a mida.
També t'ofereixen molt bons descomptes i et fan pressupostos sense compromís.
Informa-te'n a artmòdul.es.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos...
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a la nostra central de la plaça Universitat de Barcelona.
En Zofí Muta... Torna al Palau de la Música Catalana el divendres 2 de juny.
La llegendària violinista alemanya interpretarà el concert per a violí de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica Camera Musicae.
Viu l'excel·lència amb una de les millors violinistes de la història.
Entrades ja a la venda a palaumusica.cat i orquestracameramusicae.com.
Després de la tempesta sempre surt el sol. Quan el sol escalfa, Catalana de Toldos. Totes les solucions per la protecció solar. Estors, pèrgoles, tendals, la més alta qualitat i un servei ràpid, professional i eficaç. catalanadetoldos.cat, a la Gran Via 478 de Barcelona. Telèfon 93 325 69 70.
Agència Samsara. Fem matchmaking per trobar parella. Descobreix el nostre mètode exclusiu. Més de 26 anys d'experiència. Màxima seriositat. Demana el teu assessorament gratuït al 93 362 23 29. Samsara Ponés.
Amor, vaig a comprar per la setmana.
En pijama? Esclar, amb Calfruitós canvia la forma de comprar menjar de veritat. Troba fruita, verdura, làctics, cereals, conserves, carns, begudes i tot el que necessites. Som la botiga online d'alimentació sana a preu assequible que et porta la compra a casa el mateix dia en fred i amb ports gratuïts a partir de 45 euros. I ara rep també la comanda els diumenges. Calfruitós.com. Naturalment.
La primavera del cava. Els caps de setmana de maig, els cellers elaboradors de cava et proposen activitats molt especials. Reserva la teva experiència a laprimaveradelcava.com.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra boutique Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
Torna la primavera i torna Girona Temps de Flors. Aquest any amb una edició especial a cel obert.
Del 8 al 16 de maig, passeja per Girona i descobreix els projectes florals a l'exterior que enguany es podran veure tant al barri vell com en 8 barris més de la ciutat.
Pots consultar-ne més detalls al web gironatempsdeflors.cat.
Ajuntament de Girona.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Els nostres pares saben perfectament el que és una crisi, saben el que és una època de vaques negres.
Sí, como dicen, cuando las vacas vienen mal, nunca vienen solas, ¿no?
Jo vull trencar una espasa en defensa en Jordi.
11:33. Nascut d'entre blanes i cada que és
molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell, més tocat.
Hi ha dates que t'espanten. Aquesta... El disc més venut de la història del rock a Catalunya fa 30 anys, i es publicava un dels discos, 10 de maig, tal dia com avui, de l'any 1991, un dels discos més ben parits i de més èxit de la música en català. Estem parlant del Vent Endins, que era el tercer disc del Sopa de Cabra, que contenia 4 cares, 3 de les quals es van enregistrar en directe. De fet, va ser el primer disc en directe d'aquell fenomen que vam batejar entre tots plegats com el rock català. De seguida es va convertir en un èxit de vendes i encara ara és el disc més venut de la història del rock en català. Un disc de referència ple de cançons mítiques que avui, 30 anys després, volem recordar i celebrar amb el Sopa. Gerard, Josep, Cuco i Josep, moltes gràcies i bon dia, malparits.
Bon dia.
Molt bon dia, malparits. Sí.
Bueno...
Bé, el temps és una anècdota.
Vols dir?
Sí, vull dir, ara he vist el tècnic, per exemple.
Nieto, sí.
El Nieto. Feia dies que no ens veiem i està tan bé com...
Això és veritat.
Està millor que mai.
Això és veritat. I a més...
Hi ha gent que guanya amb el temps.
Bueno, sí, és veritat. Avui passava una cosa aquest matí, quan un quart de set hem punxat la cançó, aquesta cançó concretament a l'Empordà, hi havia un... company de la redacció que posa la veu els matins a l'informatiu, que es diu Xavi Sierra, que ha dit jo no vaig néixer, que és dolorosíssim això. Dolorosíssim, perquè probablement podria ser que, no sé si el seu pare o la seva mare estiguessin en aquell concert de la Sala Celeste, perquè esclar, tots ens fotem grans, estarem millors o pitjors, però tots ens fotem grans, i fa mal sentir que aquesta cançó o aquest disc, d'aquesta cançó no, aquest disc té 30 anys.
A mi m'agrada molt quan ve algú i es fa seves les cançons o diu que realment han passat a formar part de la seva vida i ens adonem d'això, que de sobte, que no havia nascut ni tan sols quan estàvem enregistrant el 21 i 22 de febrer del 91 aquestes cançons al Celeste, del Vent Endins, no? I jo crec que això sí que és... Vull dir que tenir un èxit... en el moment en què estàs fent les coses, la sortida, el llançament, bueno, pot formar part també a vegades d'una operació, una estratègia de màrqueting ben feta, però que 10, 20 o 30 anys després hi hagi gent que continuï fent-ho seu, arribant de nou, això sí que és l'èxit, no?
Hi ha un abans i un després d'aquest disc o no?
Sí.
Sí, de fet va començar amb la roda, però l'altre dia en Salvador Salcet em deia que hi ha imatges de les signatures de discs del Vent Endins i que donaven la volta a l'Illa de Cases, etc. I per nosaltres, evidentment, també va ser un dels anys que vam fer més concerts i suposo que en gran part que haguem tingut aquesta trajectòria llarga és gràcies a aquest disc.
Estirat el temps per la finestra, i ara, princesa, on aniràs? Mira amb dos ulls, posa els peus a terra.
Si tu busques les cançons que hi havia en aquell disc, no hi ha ni una que estigui Vent Endins. D'on surt el títol d'aquest disc?
Era, bé, la reflexió a buscar el concepte, no?, que l'englobi. Sí que generalment el títol venia d'algun dels temes, però que era un estat d'ànim gairebé, no? Aleshores volíem anar al moll de l'os del que érem. Un dels motius que a vegades ha explicat en Josep és que en els dos primers discos anteriors, en els discos en estudi, ens costava reconèixer-nos. Nosaltres érem una banda que s'havia fet als locals de la costa de Girona, la Costa Brava, després a poc a poc vam anar guanyant més espais, però que tocàvem el màxim que podíem. Érem, la majoria de nosaltres teníem actitud, l'ofici el vam anar aprenent fent-lo, no? Aleshores, de sobte ens reconeixíem i fins i tot part del públic deia és que el directe és una cosa, els discos són una altra, i d'aquí va venir la idea de fer un tercer disc en directe que estava fora d'allò que se'n deien les normes o del sentit comú, no? Semblava que un disc en directe l'havies de fer quan tenies 7, 8, 9 discos.
Correcte.
Confonent un disc en directe amb uns grans èxits, no? I nosaltres el que volíem captar era allò que no es produïa a l'estudi, allò que es produïa a l'escenari, juntament amb el públic, amb aquella energia, aquell vent endins, és aquesta sensació de anem al nucli.
I en aquest general concepte psicològic d'aquesta voluntat que fos així, el grup i la banda i tot plegat, intuïeu quan estàveu damunt de l'escenari, o just després d'aquells dos concerts a la Sala Celeste de Barcelona, que això seria gros?
De fet, ja ho era, perquè sí. Vam fer dos concerts al Celeste i per un grup de Girona amb dos discs omplir dos nits i més hem pogut omplir tres segurament a Barcelona, doncs ja fa un, ja pots fer-te una idea de com era el moviment, perquè no hem d'oblidar que no només era Sopa de Cabra, sinó que també els Pets, l'Ac, Sau, o sigui, hi havia un públic disposat a escoltar aquestes cançons. Jo crec que vam omplir un forat que era important, de la mateixa manera que jo avui pensava per nosaltres Salseta, la Plateria, la Música Laietana també va ser un pont entre la cançó i nosaltres. Doncs jo crec que hi havia un buit, hi havia gent jove amb ganes de disfrutar amb música seva, de la seva generació, que fos la seva música, que tingués els referents propers del rock dels 70, dels 80, i era una mica el buit que vam omplir nosaltres. I sí, de fet, tots els pobles volien fer una nit de rock català.
Gerard Tarà, el 21 de febrer 1991 a la sala, vaja, els resmatats d'ara, abans de la sala Celeste. Us en recordeu d'aquells concerts o no? És a dir, teniu memòria d'aquells concerts o no?
Sí. Alguna, no?
Encara jo me'n recordo dels sifons, és el que més me'n recordo.
Sifons?
Sí, sortim al final del concert a tirar sifons a la gent.
A mullar. El líquid dels sifons.
Sí, a l'ampolla no.
Però els sifons potser era aquell dia... Ostres!
Sí.
Això, allò, el record. I vosaltres, quin, Josep, tu quin record tens?
Bé, els nervis, segur. Teníem molts nervis. A més, també recordo que la germana d'en Cuco, que és físio, no sé exactament què, ens va venir a fer-nos un massatge, cosa que bé, bueno, no sé qui va tenir l'idea de dir, bueno, podríem, com que estem així tan nerviosos, estaria igual fent-nos un massatge per relaxar-nos una mica, i va anar molt bé, la veritat.
Sí, teníem una certa sensació de transgredir, i jo me'n recordo molt del públic, de la gent. No hi havia tantes restriccions com ara, no només en pandèmia, vull dir, els espais, i s'hi feia quebre més gent. Aleshores, recordo el públic com una olla a pressió. I anècdotes que vaig descobrint a poc a poc, i gent... Sí, me recordo que hi havia un personatge amb el cabell ros, així llarg, amb ulleres, una gran melena, no?, i que sempre estava per davant, i aquells concerts estava a primera fila, pràcticament, no?
En perilles.
Sí, en perilles. Però amb els anys he descobert qui era aquell personatge, no? Perquè m'ho va dir ell. Era el Salvador Massip, que ara no té un pèl.
Sí,
exactament. Ostres. Exactament. I d'alguna forma vaig dir, em va dir, sí, jo sempre era allà, era aquell noi amb el cabell llarg, ros, amb ulleres. I dic, no pot ser, eres tu? Hi ha gent de la que te'n recordes al cap dels anys, d'aquella fotografia, bé, que passa a formar part d'aquell fet, no?
De la primera fila, no?
Sí, és a dir, Gerard, sempre veus... si busquéssim, segurament trobaríem una fotografia on hi hauria un noi ros amb els cabells molt llargs.
O els vídeos del concert.
O el VHS, o podríem trobar el Salvador Massip.
Hi ha el Salvador Massip amb totes les seves...
les seves grenyes.
Les grenyes i...
De fet, està penjat el concert al YouTube, que és un concert que es va emetre a TV3, que també era un dels raons perquè estiguéssim tan nerviosos. O sigui, no només vam fer un concert en directe per gravar un disco, sinó que, a més, per emetre-lo a la tele.
Bona nit, malparits, i va associats amb vosaltres per la resta de la vostra punyetera vida. Això va néixer com un crit de guerra, neix allí, ja venia d'abans?
No, va ser una decisió d'aquell dia. Sabíem que anàvem a fer una cosa, o sigui, teníem la sensació que anàvem a fer una cosa que no s'havia fet, o que no s'acostumava a fer, i t'ho dic perquè hi havia gent que deia, disc en directe? Però esteu, si que veu de començar, que fareu les cançons dels discos anteriors? Vull dir, ens posaven molt en dubte això que anàvem a fer. Aleshores, això encara ens excitava més. I va ser aquelles coses de convivència. El Cuco havia estat veient uns vídeos de la Jenny Joplin que no es tallava gens amb el públic i l'increpava i els bruixava. I em va dir... Què em vas dir?
Bé, bueno, la Jenny Joplin es passava una mica, no?
Sí, jo crec que la Jenny Joplin es passava una mica.
Jo li deia, hòstia, que forn, no? Sí, surt la tia i els hi diu de tot i a sobre el públic els hi mola. Llavors vaig dir, li vaig dir, hòstia, hauríem de buscar un motiu o alguna cosa. I ell, hòstia, va estar donant-li
sí, vaig estar donant voltes i no vaig decidir...
Aquest sortia...
Clar,
sortien coses terribles.
Sortien coses terribles. Però no és el mateix dir...
Fill de puta.
Això li pots dir a un amic molt amic, no? Ai, fill de... Saps?
I en canvi Malparit està molt ben trobat, perquè Malparit és fins i tot un punt de conya que tens entre molta gent. Hòstia, que és Malparit, no?
Exactament. I estava darrere la cortina, ells ja estaven situats a l'escenari, estaven afinats, i vaig dir, he de sortir. I em vaig quedar amb aquest. I vaig dir això... sense consciència que hauria de repetir la resta de concerts del llarg dels anys, i perquè que, si no, no és un concert de sopa.
Efectivament, i així continuarà sent, és clar.
Evidentment, sí.
Ara hi haurà molta gent que dirà, clar, per la quantitat, això és com tot, quan diem moltes vegades, no, és que a l'Índia hi ha hagut tants casos de positius, clar, dius, bueno, posem un context en quants habitants viuen a l'Índia, perquè esclar, no és el mateix el número que hi ha a l'Índia que el número que hi hauria amb els números de l'Índia a Catalunya.
1.300 milions.
Clar, sí. Posem en context el que significa ara, per una generació que ens està escoltant de gent jove, vendre més de 100.000 discos. Això és era una bestiesa.
Bé, ara ja no passa.
Clar, però és que ja no 100.000 era bestial, discos. Era bestial.
Sí, sí, no hi havia gaire precedent. De fet, en aquell moment teníem referències de... Bé, hi havia gent que havia fet La Trinca, per exemple. A vegades no ens en recordem, perquè eren dels que més discos venien aquí. I també era l'època que es venien els discs. Mm. El Llac, Serrat, o els grans Patums, per dir d'alguna forma, no? I sí, bé, d'alguna manera... Ja ens va passar amb La Roda, que La Roda era el segon disc, va arribar a Disc d'Or, que eren 50.000 discos en aquells moments... I va ser també l'any 90 en el que vam fer el concert amb la Tina Turner i l'última de la fila a l'Estadi Olímpic. I el Sot del Migdia, que encara es feia la festa de la Mercè allà i es reunien 70 i pico mil persones. I ja teníem sensacions, no? Però de sobte ens va petar el cap, això va superar qualsevol expectativa.
Van venir aquí els Pets, el Lluís Gavaldà, estic que en... Hosti, el bon dia, estem pensant de deixar-la, de fer-la sonar, perquè estem una mica esgotats, perquè és allò que deien Llac de la cançó és del públic i ja no és nostra, i llavors actuem amb l'estaca i tal. Hi ha alguna cançó que us avorreixi especialment, però que sigui impensable ara no treure-la d'un concert vostre i que estigueu un pèl cansats?
L'Empordà la vam arribar a treure del repertori sí. Fa molt d'anys, eh? Sí, estem parlant de... no sé quan hauria de ser això. Sí, d'aquella època poder. Vam quedar molt cansats perquè portàvem tocar-la des de sempre. I després vam fer el concert acústic de la sala L'Espai.
96.
Sí, i jo almenys per mi va ser com redescobrir la cançó. O sigui, a part de tota aquella estètica que tenia original, de més springsteeniana o així, hi havia una melodia... que encara que la despullessis continuava estant allà i hi havia una emoció molt important i això ajuntat a quan veus la reacció del públic cada cop que la toques, vull dir, se pot passar qualsevol tonteria que puguis tenir en aquest aspecte.
Però hi havia algun motiu per treure una cançó com l'Empordà? És a dir, quin motiu? Que esteu esgotats de la cançó? O perquè...
és una mica... no sé si us en recordeu d'aquell dels còmics aquells del Mortadelo i Filemón que per torturar la gent el lligaven una cadira sí. I li posaven una cançó de Julio Iglesias o de Mari Trini, no? Doncs ens sentíem una mica així, no? Allò d'un altre cop, no podem escapar d'aquesta cançó. Sempre com a banda vols fer una altra cosa. I en aquell moment doncs, l'Empordà era inevitable i ens la demanaven i a vegades sortíem a tocar i ja començava la gent, l'Empordà! I això encara et picava més, em sembla, en aquest sentit, no?
Sí, però és això, la gent... I de fet, hi ha altres cançons que et demanen i moltes que són poder només d'aquella persona i que no pots satisfer tothom, però és l'únic al final, haver set la banda sonora de tanta gent i poder fer feliç a la gent quan puges a un escenari.
L'agenda de... Per cert, per celebrar l'aniversari, avui s'estrena un videoclip de la cançó Si et quedes amb mi, on hi col·laboren Santi Balmes, la Bet, en Joan Dausà, l'Alguer Miquel de Xarango, la Judit Nederman i la Su. Tinc a més entès que hi haurà una exposició a la Casa de Cultura de Girona.
Sí, em sembla que després de l'estiu.
S'està treballant en un documental, segona versió del Ben Endins, perdó, què vol dir segona versió del Ben Endins?
No, una versió de 30 aniversari, per celebrar els 30 anys, i de fet el que volem fer és afegir cançons. De fet, n'hi va haver tres que es van mesclar al cap d'uns anys, quan vam fer un recopilatori de Salseta, quan vam acabar el contracte amb Salseta, els vam deixar fer una caixa, i amb uns extras que hi havia tres cançons d'aquells concerts, i ara n'hem mesclat dues més, i no sé en quin moment ho farem, si la tardor o així, però ens agradaria fer una edició digital d'aquest 30 aniversari, en què en comptes dels 14 temes en directe que hi ha, doncs n'hi haurà 19.
Ah.
Bueno, més un, perquè hi ha una nova versió nova del Si quedes amb mi, que de fet he fet una mescla que és igual, o sigui, fent servir les pistes del directe, però mesclar-la com si l'havessin gravat a l'estudi. Perquè de fet és l'única cançó que no hi ha versió d'estudi.
La vam estrenar en directe.
Sí, del nostre repertori, aquesta versió no existeix, la versió en estudi, només hi ha la versió en directe. I vaig agafar i doncs treure tots els ambients, la bateria, posar-hi a sobre una altra bateria que fes el mateix exactament però que no hi hagués tot el so de la sala, i ha quedat una versió curiosa.
Perquè és que ho vulguin saber, a marge de tot plegat, comencen, teniu ganes de començar a gira, m'imagino, i tenen, de moment, que vaja, que jo sàpiga, Planes d'Hostoles, el 26 de juny, 2 de juliol al Grec, el 9 al Cruïlla, el 10 a Mallorca, el 29 de juliol a Gualta, el 6 d'agost a Sitges, el 14 d'agost a Pineda de Mar, el 16 d'agost a Tarragona, el 18 d'agost a Cap Roig i el 28 d'agost al Som de Mar a Lloret de Mar. Això el que tinguem ara, i més que vindran segur. Avui ens visiten el Sopa de Cabra i els vam demanar, home, algun tast del record d'aquells 30 anys i del present, perquè de fet formen part de la música actual del país, que per cert, el disc es va vendre molt bé fora del país. O sigui, per exemple, l'estat espanyol es va vendre el disc.
De fet, Si quedes amb mi, que va sortir com a primer senzill, va sonar a Radio Fórmules en català. En català va sonar a Radio Fórmules de tot l'estat.
Cosa sí, que ara seria...
Ara seria impensable
i impossible, directament.
Jo sí, igual que ser federalista o socialista o comunista, fins i tot, no? Sembla impensable en aquest estat, sí.
Si et quedes amb mi... Quan vulgueu, moltes gràcies. Sí. El Sopa de Cabra, avui en directe aquí al Món a RAC1.
Sí? Un
plaer, quin gust.
Que tu vulguis, Gerard, no? Perquè
ah, no?
Deia,
no?
No, mira, com que Si et quedes amb mi surt avui i amb els acompanyants que sí, tu has dit, el Santi Balmes, l'Alguer, la Su, la Judit Nederman, la Bet, el Joan Dausà, i la podrem escoltar de nou, jo aniria a buscar una cosa que no haguem fet gaire.
Aviam.
Que formi part del disc.
Quina vols?
Tu mateix, què fem?
No t'has de triar-li.
També fèiem versions en aquest disc. Vam introduir cançons i versions que es van fer emblemàtiques. Per exemple, fèiem una cançó que tant la gent ha recordat la cançó i ha recordat el discurs previ, per exemple, i encara me'l recorden. I em fa pensar en com han canviat les coses i com hi ha cançons que continuen sent útils sempre. Aquesta era una cançó del Bob Marley, per exemple.
Oh!
Espera, l'estava fent amb el to original, la baixem un to perquè... Ara, aquesta era del matí.
No, és que no saps com us agrairé, que quarts de 12 a les 12 del migdia.
Fins que la filosofia deixi de fer una raça superior a les altres, hi haurà guerra. Fins que no hi hagi per més temps ciutadans de primera i de segona classe, hi haurà guerra. Fins que el color de la pell d'un home sigui tan important com el color dels seus ulls, hi haurà guerra. Fins que els drets humans bàsics siguin garantits per tothom, sense discriminacions, hi haurà guerra. I fins aquest dia, el somni de la pau final, el món i la humanitat, seguirem atrapats per la falsa moralitat. Continuarem vivint d'il·lusió.
il·lusions que perseguirem i no aconseguirem. I arreu hi haurà guerra, hi haurà guerra.
També hi havia una cançó que tancava el disc i que en podem fer un fragment, no? O podré tornar enrere, per exemple.
Rius de gent malferida corren sols, escopint el seu fracàs, ja vençuts esperaran com sempre han fet l'aventura d'una nit mentre ploren de ràbia i per amor a un nom inexistent mentre riuen dins núvols passatgers cada dia més distants corren sols seguint pistes per trobar el refugi de l'acció un amic que no estigui massa vist o una ofrena de la carn que a vegades quan s'apaga el primer foc pot fer encara més mal i així acaba quan ja tot ha passat cremats per la veritat i cridant podré tornar enrere quan estigui massa lluny podré tornar enrere quan sigui massa tard podré tornar enrere quan estigui massa lluny podré tornar enrere quan sigui massa tard.
Bravo, 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 bravo. Gràcies per tant i per tots aquests anys i els que encara ens de venir. De debò, un plaer els que us hem acompanyat tots aquests anys. Moltes felicitats.
Gràcies per fer-nos tan bona companyia i per fer grans les cançons que sou, els que escolteu, sou la gent que les canta també, qui les fa eternes, no nosaltres.
I no deixeu de venir a escoltar, no només a Sopa de Cabra, sinó a tots els altres grups que estan sortint, molt interessants, joves, grans, vells, de jazz, de qualsevol estil. Aneu als concerts, sisplau.
La música és un dels grans valors futurs i presents d'aquest país. Si no ens n'adonem, tenim joies, tresors i coses que surten de nou que són meravelloses. Tenim quatre escoles de grau superior només a la ciutat de Barcelona formant músics excel·lents, formant creadors, autors. Tenim moltes esperances en la música.
I la millor vacuna per sortir d'aquesta crisi, sens dubte, serà quan arribin i quan ja comencen a arribar els concerts, i això serà una autèntica meravella. Per molts anys. Gràcies, Sopa de Cabra.
Gràcies a tots.
Gràcies, Jordi. Gràcies. 12:02, res, de seguida tornem.
Et presentem la tarifa justa, la tarifa planador La Luz, que aprèn com vius i calcula la millor quota només per tu, perquè visquis com penses i paguis sempre el mateix, i perquè a Hola Luz pensem en persones i no en quilowatts. Si aquesta és també la teva revolució, truca'ns al 967-0707 o entra a holaluz.com.
Hi ha ganes de... també de... Vine a Montse Interiors i descobreix la roba i els complements per gaudir de l'estiu. Tovalloles, pareos, banyadors, xancletes, sandàlies, bosses i molt més. Hi ha ganes de gaudir del sol. Montse Interiors, som 26 botigues. Compra online o per telèfon a montseinteriors.com.
Delecta't a Orígenes Festival Gastronòmico amb un 20% de descompte amb el Club Vanguardia.
Gaudeix del menú gastronòmic Orígenes amb 12 productes cuinats en viu, xerrades amb Josep Roca o Carme Ruscalleda, música en directe i tallers.
De l'11 al 13 de juny al Palauet de Tallà.
Aconsegueix el teu descompte a clubvanguardia.com.
Ui, demà, espera, que queden 30 segons. Demà tenim Lola García, Bernat de Déu, Toni Aire, Anton Losada, Joan López Alegre. I demà també parlarem d'una obra que es farà al Teatre Nacional de Catalunya, que s'estrena aquesta setmana, on es mesclen gent amb discapacitat intel·lectual amb actors. Amb actors amb capacitats. La Mare de Sucre es diu. Demà parlarem d'aquesta obra aquí al Món RQ, que s'estrena aquesta setmana al Teatre Nacional de Catalunya. Si voleu conviure 6 hores amb nosaltres, doncs a les 6 del matí, encara amb la fresca, ens hi posem.